Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Deu i nou minuts, tornem a l'estudi 1 de Cugat.cat. Hem sortit ja de l'estudi petit, sembla que l'incident tècnic s'ha solucionat. Lluís Cabal, què tal, com estàs?
Molt bé, molt bon dia.
És afortunat de tornar a estrenar aquest estudi 1, tot i que torna
sí,
a funcionar.
Sí, arribo jo i diu, ara mira, ara sembla que ja ho hem arreglat. Bueno, és fantàstic, tu, si no ho haguéssim fet el 2, eh?
Ha sigut tu, eh?
Bueno, no.
Ha sigut tu que has vingut aquí, has tocat 3 o 4 coses i tot ha funcionat bé abans de començar, jo crec. Ja t'he vist.
M'alegra que em tingueu amb tanta estima, però no he fet res, eh?
Bueno. M'hauries d'haver dit que sí. Bé, escolta, tornem a parlar de música. La setmana passada vam parlar d'aquest Papa Mozart. Què tal va anar?
Molt bé, molt bé, molt bé. Tant el Joan com el Roger Pera són dos extraordinaris actors, que hem de dir d'ells.
I l'Orquestra Simfònica del Vallès és una extraordinària orquestra. Bueno, també,
i l'espectacle, la veritat és que està molt bé, ha agradat molt, és molt, molt emocionant, realment jo el recomano a tothom. Aviam si podem portar Sant Cugat, ja ho va dir Joan Pera i jo torno a dir, perquè el públic santcugatenc segur que ho sabrà apreciar.
Doncs escolta, em vols parlar avui una mica més de Mozart, vam parlar sí. d'aquesta obra, però esclar, doncs faltava potser acabar de parlar de qui era ben bé.
Bueno, a veure, per parlar de Mozart, avui farem una cosa fotuda, que per parlar de Mozart necessitaríem 4 programes.
Doncs no els tenim, parlarem ara mateix no els
avui,
tenim.
Però més que res, ja que vam parlar de l'espectacle, m'agradaria una mica parlar de Mozart d'uns quants fets i una mica explicar els seus començaments, perquè la gent, clar, té aquella imatge, no?, de Mozart, un paio que tenia facilitat, s'asseu i es passa el dia escrivint i ja està, i tot li va bé. No, això no ha anat així. Les coses es treballen, es cultiven i no són mai perquè sí. Llavors, una miqueta m'agradaria trencar aquest mite que una mica va deixar la pel·lícula d'Amadeus, que està bé, perquè et va donar a conèixer el personatge de Mozart, però també el va donar a conèixer, jo penso jo personalment, d'una manera una mica superficial.
Sí,
i
no és que li caigués un llamp
això no anava així. Com dic jo, les coses es treballen. No? Ara ens pensem que les coses són perquè sí i no és així. I mira, en tot cas, entrem en matèria directament perquè si no, ja et dic, Mozart és un personatge que va viure només 35 anys, però va escriure el seu catàleg catalogades ja en 620 i tantes obres.
620 i tantes sí. obres. Aquí, quan va ser la primera?
La primera, mira, ja veuràs, la primera la sentirem ara. Bé, mentre l'anem sentint, és una obra relativament senzilleta, però clar...
Sí, no,
compte...
clar, relativament senzilleta, diu, clar, dóna'm ara a mi un pentagrama, ja veuràs el que et faig.
Hem de tenir en compte que aquesta obra, això és l'obra considerada la primera de Mozart, i la va escriure en 4 anys.
Com?
Sí, en 4 anys. Això era... Era bé, les dues que venen seguides les pots anar posant a mesura que vagin sonant, perquè són molt curtetes,
Però jo crec que no ens hem aturat prou amb el fet de que algú escrigui una obra en 4 anys, però si no saps ni escriure...
Bueno, Mozart va aprendre a escriure abans música que escriure lletra. Això... A veure, el que dèiem, Mozart, evidentment, tenia una predisposició. La germana també, que se'n parla poc de la germana, Anna Maria Mozart, era també una nena prodigi, igual que el germà. Tenia 3 anys més. I el pare de seguida se'n va adonar que els seus fills... Bueno, tenien una predisposició molt especial per la música, no? El que passa que ara ve el que jo deia, això no és perquè sí, és a dir, una cosa és la predisposició, però després hi ha la feina que hi ha al darrere, i el pare hi va dedicar molts esforços i moltes hores i molta tenacitat per desenvolupar aquestes aptituds dels seus fills.
Diguem que els hi va veure el potencial.
Els hi va veure el potencial, però el pare era violinista, era músic de la cort de Salzburg. Salzburg en aquell moment era un principat, i ell era un músic al servei del bisbe, de l'arcabisbe, perquè era un principat arcabisbal. I llavors, ell, a més, Leopold Mozart, va escriure el mateix any que va néixer el seu fill, que va néixer Wolfgang Amadeus Mozart, havia publicat un llibre un mètode de violí. Era un gran violinista i va publicar un mètode de violí que va ser molt famós a tota Europa. Era un llibre de referència en l'estudi del violí aquella època. I ell doncs va veure el potencial dels seus fills i bé, doncs es va dedicar a treballar-ho, a ensenyar-los música, a ensenyar-los el clave. La germana també cantava, Wolfgang Amadeus tocava el violí també, el clave. Bé, diuen que a més li va venir, el pare va veure que la filla tenia dots, i llavors va veure que el fill tenia dots quan el fill, amb 4 anys, amb 3 i 4 anys, observant a la germana com estudiava, doncs s'asseia al piano i tocava. Com ho fa aquest nen, no?
Com pot ser? És que no ho entenc. No m'imagino jo, perquè és com que no... Com pot ser? Per imitació s'aprèn, evidentment, però...
Sí. Bueno, és el que dèiem, Mozart tenia una gran predisposició i està claríssim que, a més, unes extraordinàries dots d'observació, no? Bueno, també era una altra època, eh? Era una època on els nens no es distreien amb els mòbils i les tablets i aquestes coses, eh? Vull dir que els nens tenen unes extraordinàries dots d'observació, el que passa que de vegades observen coses que no els hi són gaire útils, però bueno, en aquest cas...
I escolta, una pregunta, has parlat del pare?
Sí.
I la mare?
La mare no era músic, no, però sembla ser que eren... Se'n sap molt poc de la mare, eh? Però també és una dona que va estar molt a sobre de... Diríem que la família Mozart era una família modèlica a l'època. Van tenir, si no recordo malament, em sembla que són 6 o 7 fills. El que passa que només van sobreviure 2, eh? En aquella època la mortalitat infantil era altíssima. Mozart també, Mozart va tenir 6 fills i només en van sobreviure 2, no? I la mare, pel que jo sé, desconec que si tenia formació musical o no, però... Sí que és veritat que va estar molt al darrere també de que els fills doncs tinguessin un entorn on poguessin desenvolupar tot aquestes dots, no? Mira, si et sembla, mentrestant, escoltarem... Posa'ns el 5, sisplau. Ara explicarem què és això, eh? El pare, el que va fer és que adonant-se d'aquestes dots que tenia els seus fills de nens prodigi, doncs se'n va anar de viatge, a viatjar amb els nens per totes les corts europees. En aquell moment n'hi havia moltes, el mateix Alemanya estava plegat de petits estats, no? I per Itàlia també, i per França, doncs d'alguna manera a les corts europees presentant els seus fills, i sembla ser que causaven furor a l'època, eh? Eren dos nens famosíssims com a nens prodigi. Això que estem sentint ara és la primera sinfonia, que la setmana passada vam sentir el primer moviment, aquest és l'últim. Aquesta obra Mozart la va composar amb 6 anys.
Bueno,
amb
6 anys?
No, perdona, amb 7. Amb 7.
És igual, si no, clar, la diferència és substancial. És substancial, sí.
Però bé, sí. Bé, aviam, també s'ha de dir que el pare ja estava molt a sobre i el pare coneixia molt, era molt bon professor. Això també és una cosa que moltes vegades no es diu. I com dèiem abans, les coses no et cau un llamp i llavors ja ho saps fer tot, eh?
Sí, que evidentment que si el seu pare no hagués sigut bon músic, no, Mozart segurament tampoc, o no hagués crescut en un ambient tan musical, no hagués sigut.
Clar, aviam, una cosa és el talent innat, però clar, com dèiem, aquest talent innat s'ha de desenvolupar i si tens l'entorn que ho permeti, bé. Llavors em pregunto quants Mozarts o quants Einsteins, per exemple, s'ofeguen al Mediterrani, no? Actualment. Perquè, clar, potser el talent el tenen, però les capacitats per desenvolupar-les no. Per tant, clar...
O quants Mozart o quants Einstein deixen d'estudiar perquè els seus pares no tenen diners
també,
per
exemple,
pagar els estudis.
Sí. O potser perquè no ho saben veure, també. No, és, clar, hi ha molts factors que entren en joc, no? No és només el talent... jo diria que el talent, ara no recordo qui era que ho deia, quin compositor, però serà que deia que el talent és el 5%, el 95% és l'entorn i la dedicació i la feina, no?
Sí, és el que marca la diferència, no? El talent és aquest, el pas més que pots fer a igual nivell d'educació, d'entorn, de...
És el plus que et dona l'empenta cap allà. Bé, Beethoven es passava 14 i 16 hores al dia composant, perquè deia que així, quan li arribés la inspiració, l'enganxaria treballant, saps? Vull dir que tot sí, és qüestió de treball. Bé, com dèiem, la família Mozart es va dedicar amb els nens petits, doncs, va ser tota la família, que se'n va anar, mare inclosa, a fer tots uns viatges per les corts europees, i presentant aquests nens com a nens prodigi. A tall anecdòtic, per exemple, doncs, el mateix Mozart doncs va tocar una vegada per la Maria Antonieta, no? La que 20 anys després la van guillotinar, pobra, no? O també a Londres, a la cort de George III, em sembla que era, va conèixer allà a Johann Christian Bach, que era un fill de Bach, que en aquella època era molt més conegut que el seu pare, i que era un home molt influent i amb el qual va trobar una molt bona amistat, i també li va ser un referent musical i una mica, a part d'un amic, un professor o algú amb qui intercanviar experiències musicals, no? Més tard van tornar a Salzburg, que això no ho hem dit, però Mozart havia nascut a Salzburg el 1756, i allà després van tornar a fer un viatge a Viena. I allà, ara, si ens pots posar el track número, t'ho dic, que... Espera, el número 6, sisplau. Bé, això és el final de l'òpera Bastian i Bastiana. És una òpera que Mozart va escriure el 1768, és a dir, amb 11 anys, o 12.
Per un moment. Sí. O sigui, sí. Escrivia, és a dir, no només sabia música, sinó que a més escrivia òpera sencera, sí, amb els seus diàlegs, sí, i les seves, sí, coses, sí, sí, eh? Sí. Amb 11 anys, eh?
Sí, i aquí...
I nosaltres ara fem faltes d'ortografia, encara, eh?
Bueno, millor no entrem en aquest tema. Però... Val a dir, una altra vegada, aquí el pare de Mozart expliquen que va agafar una empipada monumental, perquè l'any següent va voler estrenar el que es considera la primera gran òpera de Mozart, que és la Finta Semplice, això va ser un any després, i la va voler estrenar a Viena. I allà va patir un boicot dels músics, perquè aixecava moltes enveges, això que un xaval de 12-13 anys volgués estrenar una òpera, i a més la dirigís a ell, aixecava moltes crostes, saps?
No ho acabo d'entendre, tampoc.
Bueno, no, perquè els músics de l'època n'hi havia molts que pensaven, ostres, aquest xaval ens fa perillar, no? Fa perillar la nostra reputació, la nostra feina. I va patir un boicot i no va poder estrenar a Viena, i al final va estrenar aquesta òpera, la Finta Semplice, que això estem parlant de l'any 1769, la va estrenar a Salzburg.
Amb 12-13 anys, eh?
Sí, el 69 tenia 13 anys. Sí.
Jo no sé, què fèiem amb 13 anys?
Bueno, no sé, això ho vaig dir la setmana passada. Jo amb 13 no me'n recordo, però amb 10 o 12 jo em dedicava a estripar-me els pantalons que hi ha per terra jugant.
Però música ja en feies, no?
Sí, això sí, això és veritat. Jo vaig començar amb 10 anys. Sí, aquí ja sí, potser el dels pantalons potser era amb 9. Però, bueno, evidentment, no al nivell de...
No, ja
m'hauria agradat, no?
Sí, sí, hagués sigut bo, segur.
Sí, sí, bueno, no sé...
Què més? Una vegada...
Bé, llavors, després d'això, van tornar al... Sí, hi ha una altra cosa molt curiosa. Amb el pare, llavors, van tornar a fer uns viatges per Itàlia, també per una mica promocionar també aquest... aquí hi ha les dots de compositor. Hi ha una de nen prodigi, perquè ja estem parlant d'un noi de 14 anys, sinó
d'un jove prodigi.
D'un jove, sí. Pensa que amb 35 anys, doncs clar, totes les etapes de Mozart anaven d'hora, eh? La maduresa de Mozart la podríem considerar l'època de maduresa a partir dels 20 anys, saps? Vull dir que...
Clar, no, és veritat que clar, va ser un prodigi tota la vida.
Clar,
no?
Llavors ell, amb 14 anys, va fer aquest viatge amb el pare... I van estar a Roma, i van anar al Vaticà. I allà al Vaticà va escoltar una obra, que és un miserere, d'un músic que era molt famós a l'època, que era Gregorio Allegri. No, era una obra que tenia unes condicions molt especials, era que només es podia interpretar a la Capella Sixtina i estava prohibida la seva publicació sota pena d'excomunió. No sé per què era, no sé si el compositor havia decidit així o la cúria papal, però era així. I Mozart va anar a escoltar aquesta obra, la va escoltar amb el seu pare, i quan va arribar a la fonda on estava, la va tornar a escriure. va agafar i la va escriure de memòria, sencera. La va sentir una vegada i la va escriure sencera. Això quan el Sant Pare que se'n va assabentar, en comptes d'excomunicar-lo, que era el que tocava, i maleir-lo, es va quedar garratibat, no? Va dir, però això és veritat, ho vull veure. I llavors, sí, a veure que era veritat, que aquell nen havia sentit, aquell noi havia escoltat l'obra una vegada i l'havia escrit, després, sencera.
Això vindria a ser una mica l'equivalent de Mozart a pintar un grafiti en un parc, no? De fer la gambarrada, de picar, com que va picar timbres, doncs jo, escolta, vaig a saltar-me les normes escrivint de memòria.
Em salto les normes i de memòria, mira, vaig a fer una gambarrada, escric de memòria l'obra que acabo d'escoltar.
Exacte.
Sí. Doncs sí. Llavors això va causar l'admiració del Sant Pare, i el va nomenar cavaller de l'ordre de... Ara no recordo què era, l'ordre de... del Tuisó, em sembla. Bueno, no sé, una ordre molt important papal sí, aquella època.
Alguna cosa.
Llavors també va fer una altra cosa. Aprofitant que estava a Itàlia, a Milán, es va presentar per ser admès a l'Acadèmia Filarmònica de Bologna, perdó, no Milán, Bologna, perdó, que en aquell moment era el centre de composició de referència a tota Europa. Es va presentar allà. L'edat mínima, ell tenia 14 anys, l'edat mínima per poder entrar era 20, va fer l'examen que tothom feia entre 3 i 4 hores, el va fer mitja hora, i evidentment davant d'aquesta demostració doncs, de talent, clar, doncs no van poder no dir-li que estava acceptat allà com a membre. Després d'això va haver de tornar a Salzburg perquè ells estaven a l'ordre de l'arcabisbe. L'arcabisbe de Salzburg va morir i va entrar un altre nou, que era Coloredo, que no era gaire amic d'aquests viatges de la família Mozart, els va fer tornar, i ell allà al final va acabar-se barallant amb l'arcabisbe i va fer el que... Mozart és considerat el primer músic que en algun moment de la seva vida fa que la feina del compositor sigui una feina autònoma, no depenent d'una cort, d'una església...
El primer autònom, no?
El primer autònom en la música de la història.
El seu RPF i aquestes coses,
A partir d'aquí ell va començar a tenir molts encàrrecs ja, doncs, privats, no? Que no eren encàrrecs... O també, fins i tot, ell va poder decidir de no fer només obres per encàrrecs, sinó obres pel que ell volia. M'agradaria desmitificar una cosa que en la pel·lícula Amadeus surt respecte al Requiem. El Requiem, que és... Mira, posa'ns el 19, sisplau. Bé, a la pel·lícula, no, surt una mica aquesta enemistat amb Salieri. Salieri era un músic italià que...
S'havia de posar un dolent a la pel·lícula.
S'havia de posar un dolent. En realitat, aquesta enemistat no hi va existir. Sí que una rivalitat, però això és normal, eh? O sigui, Mozart era un geni i podia aixecar. Jo penso que més que enveja, el que li despertava a Salieri era admiració, com podia despertar molta gent. Però... És més, fins i tot Salieri, la missa de la coronació de Mozart es diu així perquè és una obra que va estrenar Mozart en el seu moment a Viena, i després Salieri la va programar en la coronació del príncep, a Praga, en un concert per la coronació del príncep, i la va dirigir ell, i era una obra de Mozart. O sigui, si li hagués tingut mania no l'hauria programat.
Tenia moltes opcions per programar.
Tenia moltes altres obres per programar, i va anar i va programar una obra de Mozart. I durant la seva vida consta que Salieri va dirigir i va fer molts concerts tocant obres de Mozart, amb la qual aquesta enemistat que surt a la pel·lícula, com dius tu, s'havia posat un dolent. Però sí que es posa el Requiem, se'l posa com una obra com si Salieri li hagués encarregat per torturar-lo i per fer que es morís, no? Quan en realitat la realitat sobre l'encàrrec del Requiem, que és aquesta, estem sentint ara la Lacrimosa, precisament, doncs aquesta realitat és menys novel·lesca. Sí que és veritat que va ser un encàrrec, i sí que és veritat que va ser un encàrrec d'un personatge anònim. Però després es va descobrir qui era aquest personatge anònim i per què estava fent aquest encàrrec. En realitat, l'encàrrec que li va fer un desconegut, el desconegut aquest, era un criat, un enviat d'un comte de Viena, un tal, el comte Wesel, Walsegg, i aquest comte s'havia quedat vidu. I llavors volia fer una missa en memòria de la seva dona, però aquí hi ha la part poc novel·lesca. L'encàrrec era anònim perquè ell el que volia era fer creure que el Requiem l'havia escrit ell. M'entens? Llavors, per
home,
això...
No va acabar de colar.
No va, per això, aquest encàrrec va ser va ser anònim en un inici, tot i que com
buscava dic, un negre, no, per
clar,
dir-ho així.
Posteriorment es va descobrir doncs, qui havia fet aquest encàrrec i per què.
Passava molt, això?
Sí, jo crec que sí. Hi havia, en aquella època hi havia...
Fins i tot pot ser que li haguem atribuït grans obres a algú i no les hagués escrit ell, sinó un subordinat.
Sí, un subordinat que potser podia ser Mozart o podia ser Haydn o podia ser un d'aquests. El pare de Mozart en una carta li recomanava, que en aquella època no hi havia fotocopiadores, hi havia els copistes, que eren els que un cop un compositor havia escrit l'obra, copiaven les parts de cada instrument perquè es pogués tocar en una orquestra. I en una carta li recomanava que el copista quan vingués fes la part de primer violí, la fes a casa i ja li deixés. Era la manera que llavors un compositor tenia de dir aquesta obra és meva perquè la part de primer violí ja la tinc de copista. Era la manera d'assegurar-se que... Perquè, clar, tu li podies donar a un copista, aquest copista la podia revendre amb un altre i aquest altre dir que l'obra era seva i com ho demostrava, si no, saps? Amb la qual cosa, això segur que passava.
Doncs, Lluís, moltes gràcies.
No, de res a vosaltres.
Hem de marxar, avui hem parlat de Mozart.
Hem fet una proesa, explica Mozart.
Molt ràpidament.
En poc més de 20 minuts, però aquesta era la idea, fer una pinzellada. I que
ens han quedat moltes coses per altres dies, segur.
Ja ho farem, ja ho
farem. Marxem a publicitat i després rebrem a la Susana Garcia i al Viure Ducant.
Molt bé, doncs vinga, bon dia.
Vieni alla finestra, o mio tesoro, vieni a consolar il pianto mio. Se ne chiama di dar qualche ristoro davanti agli occhi tuoi morir voglio. Tu hai la bocca dolce più che il miele, tu che il zucchero porti in mezzo al cuore. Non esser gioia mia con me cromele, lasciati almen venere.